Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Molt bon dia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Com sempre, us parlo molt de gust. I us parlo molt de gust perquè de seguida parlarem d'una qüestió d'aquelles que porten confusió o dubtes, perquè hi ha pros i hi ha contres. Em refereixo a la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern de Barcelona-Pirineus, amb l'Aragó també, evidentment, no? I és aquí on estan les coses. Primer, els pros i contres que es deriven d'aquesta candidatura poden ser models turístics, infraestructures que no s'aprofitarien després, o sí, les parts positives, comunicacions, etc. I després, evidentment, ja sabeu que tenim la part política, no? Aquests rifirrafes, aquestes baralles, podríem dir pràcticament, perquè són baralles, no? Entre Catalunya i entre el govern de la Generalitat i el govern de l'Aragó per les disciplines que s'han de fer, que no s'han de fer. Bé, d'això en parlarem amb el professor de Comunicació Corporativa i Organització d'Esdeveniments de la Universitat Abat Oliba Feu, el senyor Xavier Casado, i li farem això. Si serien positius uns jocs, o en aquest cas, per de la candidatura, uns Jocs Olímpics d'hivern al Pirineu. Parlarem d'això. Però abans anem a veure com tenim el temps, trànsit, actualitat amb el Carlos Osada. Bon dia, Carlos.
Què tal? Molt bon dia, José Miguel. Doncs mira, tenim un divendres típic de primavera. Matí amb sol, tarda amb predomini de núvols, algun ruixat, sobretot al Pirineu, Catalunya Central i també al litoral i prelitoral. Temperatures una mica més altes que dies anteriors. I al cap de setmana doncs, tindrem una mica de tot. El dissabte al matí farà sol, però ràpidament creixeran les nuvolades i durant la segona meitat del dia deixaran tempestes a qualsevol punt del país, a Catalunya, sobretot més fortes, més importants, a Barcelona, Girona i al Pirineu. Diumenge, el dia 1 de maig, el temps serà molt més assolellat a tota Catalunya, dominaran moltes més estones de sol a pràcticament totes les comarques, no plourà i l'ambient del cap de setmana, en tot cas, serà ambient frescot, eh?
Molt bé.
Temperatures, doncs mira, 24 graus ja, 24, eh? Déu-n'hi-do, eh? Barcelona i Girona, 22 a Tarragona, 18 a Lleida, 16 a Andorra la Vella.
I les carreteres com les tenim?
Doncs mira, en general, fluïdesa, no hi ha cap problema important, hi ha dos punts una mica conflictius, però sense grans embussos. C-17, a Lliçà d'Amunt, hi ha un vehicle mediat, direcció Vic, talla un carril, 2 quilòmetres de cua, i a la C-32 a Cornellà, també un carril tallat i a mig quilòmetre de retenció, direcció cap a Barcelona.
Molt bé, què en destaquem de l'actualitat d'avui divendres?
Doncs mira, dues bones iniciatives, com tinguem un divendres de notícies positives, per exemple, la que posen en marxa el Gremi d'Hotels de Barcelona i l'Associació contra el Càncer, que diu que famílies i pacients d'altres punts d'Espanya es podran allotjar gratis en hotels de la capital catalana. La iniciativa, tal i com explicarem a l'informatiu, permetrà evitar desplaçaments llargs per a aquestes famílies, a banda de donar doncs, molta més tranquil·litat als pacients al veure que la seva família doncs, estan doncs, en un hotel, ben cuidats, i tot i aquesta malaltia. No? I una altra iniciativa a posar en valor també és la que posen en marxa les presons catalanes amb l'objectiu de facilitar la reinserció laboral d'expresidiaris. Es tracta d'una escola d'oficis amb cursos d'uns 3 mesos i els participants que aprovin obtindran un títol homologat a tota la Unió Europea. Eh?
Molt bé.
Has vist notícies en positiu per començar el divendres.
Això sempre està... Les notícies en positiu
bo, eh?
Sempre són bones,
clar,
sempre.
Clar.
Carlos,
després,
gràcies.
Després
digues.
Diuen que només donem males notícies als,
home, vegades,
als periodistes.
A vegades l'autoritat és no deixar
sí,
cap altre
sí,
remei.
Sí,
eh?
Però també val la pena posar en valor quan hi ha coses
correcte.
Positives.
D'acord. Una abraçada, cuida't, a la una més.
Adéu, vagi bé.
L'actualitat esportiva amb Mansi Bé del José Luis Gil. Com estàs? Bon dia, José Luis.
Què tal, companys? Bon dia. Com es nota que el senyor Lozada ha vingut avui amb la camisa de les bones notícies?
Home, evidentment, després ja parlarem de...
Després ja parlarem de l'altre.
De les seves converses i de
després ja parlarem de l'altre. Escolti, que tenim l'agenda molt atapeïda, eh?
Sí, senyor, com està?
Doncs miri, Barça, 13:30, oficialització de la renovació de Ronald Araujo fins al 2026 com a jugador del Futbol Club Barcelona, el defensa uruguaià. A Can Barça ha caigut un altre positiu per Covid-19, en aquest cas Martin Braithwaite. Compte, perquè, clar, com que ahir van anar de barbacoa i Braithwaite estava a la mateixa taula que Frenkie de Jong... doncs hi ha un cert neguit, no es pot negar aquest neguit, mentre que les proves, evidentment, doncs, no diguin ni una cosa ni una altra. Estem a la prèvia del Barça-Mallorca.
Ara, la Covid-19 no és motiu d'agafar la baixa, eh?
No, no és motiu... Bueno, però...
ni tan sols d'aïllament, eh?
No, d'aïllament no.
Ni de quarantena, eh?
Ni de quarantena tampoc, però...
Ha de portar mascareta jugant, només això.
Home, mascareta jugant, futbol professional...
Era una broma.
No ho veig, eh? Com que no ho veig, eh? Diumenge el Barça juga davant del Mallorca, al Camp Nou, després de les ensopegades contra Eintracht, Cádiz i Rayo Vallecano. A més, d'aquí 40 minuts arrenca la roda de premsa de Vicente Moreno, tècnic del Espanyol, prèvia al... He dit 40 minuts o 20 minuts?
40.
Doncs són 20. D'aquí 20 minuts arrenca la roda de premsa de Vicente Moreno prèvia al Real Madrid-Espanyol de demà, dissabte, al Santiago Bernabéu. A l'Espanyol li toca anar al Bernabéu el primer match ball que té el Real Madrid per proclamar-se campió de Lliga pels seus propis mèrits. A més, també en 20 minuts roda de premsa de Michel Sánchez prèvia al Alcorcón Girona de la Lliga de Segona Divisió. I a Sports Cope, si les comunicacions són propícies, que jo crec que sí que ho seran, protagonista d'un partit que juga demà a les 6 de la tarda, Wolfsburg Futbol Club Barcelona femení, tornada de semifinals de la Lliga de Campions femenina al Barça, que, vaja, té un peu i mig a la final de Turín després del gran resultat amb rècord d'assistència de públic al Camp Nou en el partit d'anada. D'aquesta golejada 5-1 davant del conjunt alemany, insisteixo, protagonista del femení del Barça avui a Sports Cope. No està gens malament el panorama futbolístic. Després li explico el poliesportiu, que també en ve l'agenda força atapeïda. Spoiler de les preguntes del dia. Twitter, @SportsCope. Després de 3 derrotes oficials consecutives al Camp Nou, li guanyarà el Barça al Mallorca? No us enfadeu, eh? Però em penso que ja... Aquesta era la pregunta que tocava.
No, i a més, és una pregunta correcta. Després de 3 derrotes al Camp Nou, jo crec que sí, guanyarà.
Vostè creu que sí?
Jo crec que sí.
L'última vegada que... Mira, vaig a tornar a mirar-ho perquè l'última vegada era... Havíem acabat de pujar l'enquesta i estava la cosa clar, que un vot cap amunt o cap avall doncs desnivellava una mica la situació, però no estava tan definit ni tan clar el tema com semblava, eh? En un principi, com caldria que pensés... Miri... Ui. Guanyarà el Barça al Mallorca? Sí. 52% i José Miguel Cruz? No. 48%.
Està la cosa...
El poble està pessimista i deprimit, mentre no arribin d'altres alegries en forma de fitxatges. Pregunta en blanc i blau, travessa del Madrid a Espanyol? Doncs miri, creu que guanya l'Espanyol el 39% de cop. En altres, molt igualat també, eh? Victòria del Madrid, 33%. Aquí jo suposo que la parròquia blanca aquí al nostre compte de Twitter està fent força. I empat per un 28% de respostes rebudes fins aquest moment a @SportsCope.
José Luis, gràcies. A la una més.
A la una més.
Cuida't, fins després. I de seguida parlem i farem aquesta pregunta. Serien positius uns Jocs Olímpics d'hivern al Pirineu? De seguida en parlem d'això aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Ara és el moment de canviar els teus mobles. Només aquest divendres i dissabte a Mobles La Fàbrica et regalem 100 euros per cada 600 euros de compra. A més, el transport i muntatge són gratuïts. Aprofita aquest divendres i dissabte a Mobles La Fàbrica per emportar-te 100 euros de regal com a mínim. A Barcelona, Rocafort 142, obert a migdia, pàrquing gratis. Compra també a mueblesLaFàbrica.com.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Hola, buenos días, equipo.
Buenos días, ¿cómo lleva usted hoy la jornada?
Pues yo estoy trabajando, soy transportista.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
No, el hola, hola tienes que darlo tú.
¡Hola, hola!
¡Comienza!
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Persiana. En Carpintería de Aluminio y Cerramientos Lores, por cambiar todas sus ventanas y persianas, se las motorizamos sin coste. Lores, asesoramiento personalizado, presupuestos a domicilio sin compromiso. Más de 35 años de calidad y profesión a su servicio.
93-373-3317. 93-373-3317 o loresmetal.com.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Setmana llarga pel Barça, que hauria d'acabar amb victòria i bones sensacions. I ho escoltareu amb l'equip líder de la ràdio.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Aquest diumenge, des del Camp Nou, Barça-Mallorca.
Manolo Oliveros, Elena Condi, Joan Batllori, Josep Maria Minguella, Maldini
i Santi Cañizares.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Si la coneixes així, viu-la també així, en directe. ABBA The New Experience. El tribut a ABBA que triomfa tot el país arriba a Luz de Gas. ABBA The New Experience en concert. Divendres 13 de maig a les 9 de la nit. Entrades a la venda a atrapala.com.
COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Això que s'està discutint, el fet de presentar aquesta candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern al Pirineu del 2030, eh? Hi ha uns quants col·lectius del Pirineu que ja han expressat la seva oposició a la candidatura d'aquests Jocs Olímpics, d'altres no, i a part d'això, doncs, tenim les baralles polítiques malauradament habituals dels darrers temps, no? En aquest cas, entre el govern de la Generalitat i el govern de l'Aragó, per bàsicament on es fan unes disciplines o unes altres. Bé, però si fem un pas enrere i mirem en perspectiva, serien positius uns Jocs Olímpics d'hivern al Pirineu? Li farem aquesta pregunta al professor de Comunicació Corporativa i Organització d'Esdeveniments de la Universitat Abat Oliba Ceu, el senyor Xavier Casado. Xavier, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia. Moltes gràcies.
Gràcies per atendre's, perquè no sé si és molt delicat el tema, perquè en funció del què no volen els jocs i en funció de qui sí els vol. Per on comencem? Quins serien els pros i els contres d'organitzar uns Jocs Olímpics als Pirineus?
A veure, jo des del meu punt de vista personal, d'entrada diria que jo parteixo de la base que acollir ja no només uns Jocs Olímpics, sinó qualsevol competició esportiva d'alt nivell, i si parlem de Jocs Olímpics, que possiblement estem parlant de l'aconteixement mundial més important, d'entrada, des del meu punt de vista, ja d'entrada és una notícia molt positiva. I partim d'això, no? Per què? Doncs, bueno, és una mica el que s'acostuma a parlar, no? És un aconteixement que et situa al mapa mundial, a tots els territoris, les ciutats, els pobles, els organitzadors, el situen al mapa mundial. Això, evidentment, doncs acaba tinguent derivades doncs, a nivell de turisme, d'impacte econòmic, i per tant, jo partim d'aquí, d'entrada, ja et diria que jo veig moltes més avantatges que inconvenients.
Hi ha moltes persones que diuen no, és que aquest macroprojecte pot aportar doncs, un turisme no desitjat i unes infraestructures que després quedaran abandonades.
Bueno, sí, això de fet és... Però jo crec que això és un repte a l'hora de construir el projecte. És a dir, un dels factors que jo valoro també positivament d'una organització com uns Jocs Olímpics és precisament poder millorar uns equipaments esportius que després queden diguéssim, com a patrimoni del territori, no? Per tant, això també, d'entrada, diria que jo veig positiu. És veritat que, bueno, s'han de saber dimensionar, no? Perquè també és veritat que hi ha experiències que es poden fer grans macroinversions i després són equipaments que queden desaprofitats. Però això jo crec que és una mica el repte de poder construir un projecte que sigui sostenible i que sigui dimensionat d'una manera, doncs, més o menys correcta, no? Perquè, insisteixo, vull dir, poder millorar equipaments relacionats amb el món de l'esport és un patrimoni que jo sempre subscric com molt positiu, també.
Clar, suposo que la gent té ara mateix a la ment els que van viure els Jocs Olímpics de Barcelona 92, o sigui, l'experiència va ser fantàstica, per molts motius, no? Però la impressió com a ciutadà és molt positiva. Clar, les infraestructures més o menys s'han aprofitat, les de Barcelona 92. Però el mateix any veus les infraestructures de l'Expo de Sevilla i dius, quin desastre. Però quin punyetero desastre. Vull dir, terrible, no?
Sí, efectivament, estic completament d'acord amb això. Però per això és el que una mica deia, que això jo crec que és forma part de dimensionar el projecte i fer un projecte que sigui suficientment sostenible perquè després aquests equipaments es puguin utilitzar. En aquest sentit, sí que haig de dir una mica que la línia amb la que veig que va la candidatura, podríem dir que anem en la bona línia, és a dir, això de traslladar a diferents seus i fer competicions de salts amb equipaments que ja estan fets i no tenir-los de construir de nou, jo també és això ho valoraria positivament, precisament per això que estàs comentant, no? Mm-hmm. És a dir, el que no es pot fer és després deixar equipaments en desús, abandonats, que a més acostumen a costar molts diners, que una bona part d'ells els paguem entre tots, i per tant, però aquí està el repte, no? En poder fer un projecte que estigui dimensionat correctament perquè després aquestes instal·lacions i aquestes millores doncs es puguin aprofitar bé i no suposin una càrrega, no?
Sí, jo estava pensant, per exemple, també en les vies de comunicació. El Pirineu, tradicionalment, no ha estat ben comunicat, sempre hi ha hagut doncs, aquestes reivindicacions de millora de comunicacions amb el Pirineu. Aquest podria ser una molt bona oportunitat també per això.
Efectivament, no? Perquè és el que, a part del que és la intervenció purament amb equipaments esportius, doncs també, i també podem tornar a l'experiència a Barcelona, al final també és una oportunitat per millorar moltes infraestructures. Aquí hi ha un repte, i aquí hi ha un repte potser de la gent que és més detractora i d'entitats ecologistes que poden tenir un cert reticència. Bueno, també està el repte en què hem de tenir en compte doncs, que hi ha una sensibilitat mediambiental important i, per tant, doncs, aquí també està el repte a l'hora de construir el projecte de fer unes infraestructures doncs, que puguin ser sostenibles i que no siguin, que no impactin negativament amb el medi ambient. Però, insisteixo, són reptes, penso, que s'han de poder solucionar perquè el benefici que s'obtenen a partir d'aquests reptes jo crec que són molt més grans que el perjudici que es pot derivar.
Bé, després està la part política. Clar, hi ha unes... diré baralles, perquè és que pràcticament són baralles, entre Catalunya i l'Aragó, i la imatge que s'està donant, així com l'organització, insisteixo, ja sé que estic fent unes referències igual molt antigues, no m'ho diré a cebolleta, així com l'organització dels Jocs Olímpics del 92 va ser tota plena d'il·lusió de tirar cap endavant, de superar els problemes, aquesta candidatura dona la sensació de que només es posen pals a les rodes.
Sí, a veure, tu estàs fent referència a Barcelona 92. Jo vaig jurar Barcelona 92 amb tota la intensitat del món. Per tant, és a dir, tots els que ho vam viure a Barcelona 92, quan es posa sobre la taula la paraula Jocs Olímpics, és impossible no remetre'ns allò.
Impossible.
Tot el positiu que va portar, no? Llavors, és veritat. És a dir, la sensació a nivell d'administracions de que tots anaven a una per un objectiu...
Correcte, doncs, sí, sí.
Completament al contrari del que s'està transmetent actualment. I per mi aquest és el gran drama d'aquesta situació. És a dir, un projecte, al final els polítics els demanem, en qualsevol àmbit, que s'arribin a consens, i aquí més que mai. És a dir, a veure, s'ha d'arribar a un consens per poder presentar una candidatura. Jo, sincerament, evidentment no em poso amb la pell del Comitè Olímpic Internacional, però jo si jo fos el Comitè Olímpic Internacional, m'ho estic mirant tot el que està passant, realment, per mi, la candidatura estaria perdent moltíssims punts. Llavors, jo sí que els demanaria als polítics, escolteu-me, que ens hem de posar d'acord, perquè el benefici de tot això que hem estat parlant és molt important.
Doncs, senyor Xavier Casado, professor de Comunicació Corporativa i Organització d'Esdeveniments de la Universitat Abat Oliva Feu, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, i crec que tu donaries un sí a aquesta candidatura.
Jo donaria un sí, i molt ràpidament m'agradaria afegir una última cosa.
Endavant.
Que és el factor emocional. Vale? Perquè és un tema que moltes vegades tot es controla a nivell numèric. El factor emocional que significa, i torno a Barcelona, el que va significar a nivell d'autoestima per tota la gent de la ciutat a l'organització d'aquesta és per mi un valor fonamental que també hauria de tenir molt en compte. Si tots som capaços d'anar a una i tirar un projecte aquest, té aquest factor d'autoestima que té un valor per mi importantíssim.
Malauradament, sembla que aquesta, en aquesta situació estem molt lluny del que va ser, molt lluny, però molt lluny del que va ser Barcelona 92. Xavier, gràcies per la xerrada, molt amable.
Re, a vosaltres.
Sí, sembla que estem lluny d'aquell acord, d'aquella il·lusió, d'aquella empenta de la Barcelona Olímpica i totes les subseus en comparació a aquesta possible candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern del 2030 al Pirineu. Bé, de seguida parlem d'una altra qüestió. Ja sabeu que darrerament una de les principals qüestions un dels reptes que tenim com a espècie en aquest planeta ara mateix és l'escalfament global. Un escalfament global que de forma natural es va produint. No és la primera vegada que la temperatura o el clima del planeta Terra doncs canvia. Però l'acció humana ja sabeu que ho està accelerant d'una forma catastròfica, m'atreviria a dir. Catastròfica. Clar, què hem de fer? Una de les avantatges que tenim nosaltres, com a espècie, és que la tecnologia ens pot somriure. Dos projectes de la Universitat de Girona, i atenció a tot això que explicarem ara i de la xerrada que farem, que és, crec, força, força interessant. Dos projectes de la Universitat de Girona investiguen com captar i valoritzar el CO2, el diòxid de carboni, per mitjà de microorganismes. És a dir, es capta el diòxid de carboni de l'atmosfera, que és un efecte, un gas d'efecte hivernacle, es passa per uns microorganismes, ara li preguntarem per extendre'm a l'explicació, i d'aquests microorganismes el transformen en productes que poden ser utilitzables per la indústria farmacèutica o la indústria energètica. Ojo, estem parlant d'una solució. És a dir, la tecnologia de l'espècie humana unida a les mateixes eines que ens dona la natura ens poden ajudar a netejar el planeta. És força interessant tot això. De seguida en parlarem amb un dels investigadors del Laboratori d'Enginyeria Química i Ambiental de la Universitat de Girona i en parlarem aquí a darrere a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, igual ja esteu pensant en anar a dinar. Avui és divendres i un divendres dinar fora doncs estava bé. El lloc on menjar la millor lobina, la millor preparada de Barcelona, no pot ser cap altre que el restaurant La Lobina. La pots trobar a la Sal, per exemple. A més, a la seva carta podràs trobar els millors peixos i mariscos de tots els mars al restaurant La Lobina, al carrer Viladomat 257, cantonada Rosselló, al centre de Barcelona, restaurant La Lobina. El telèfon per reservar taula 93 430 03 33 93 430 03 33. I de seguida parlem d'això, parlem de netejar el medi ambient aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Ay, la funda del sofá. Ay, qué pintas llevas. Ay, otra vez las mates. Ay, que no llegas. Ay, que te has hecho en el pelo. Ay, qué pantalones. Ay, qué horas son estas. Ay, cómo se entere tu padre. Ay, qué disgusto. Hay que ver cómo tienes la habitación. Tú a tu madre la llevas sorprendiendo toda la vida. Este 1 de mayo puedes volver a sorprenderla con un décimo del sorteo del Día de la Madre de Lotería Nacional. Ay, cómo le toquen 15 millones. Ay, cómo le toquen.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Descubre el paraíso con Caribe Express de Viajes El Corte Inglés y Bahía Príncipe Hotels and Resorts. Reserva hasta el 2 de mayo y disfruta el Caribe con todo incluido, sin gastos de cancelación. Y además, si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Exóticos sabores, sol, hoteles exclusivos Bahía Príncipe, naturaleza, excursiones culturales, playas de arena blanca y agua cristalina. Planifica ya tu verano con la confianza de Viajes El Corte Inglés y aprovecha la oportunidad de Caribe Express Consult Tour. Consulta condiciones.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Para ti sería un latido intenso y grande.
El CO2, el diòxid de carboni, que ens està fent la guitza, està associat a la crema de combustibles fòssils i és possiblement, no, segurament, el principal responsable del canvi climàtic. Llavors, tot passa per intentar treure de l'atmosfera el màxim de diòxid de carboni que es pugui. Dos projectes de la Universitat de Girona doncs estan mans a l'obra amb això i atenció perquè és, són dos projectes al·lucinants, fantàstics, que barregen la tecnologia de l'espècie humana amb les eines que ens dona la mateixa natura, el mateix planeta Terra, per intentar ajudar-nos i autonetejar-se. És a dir, la conclusió és que el planeta Terra continuarà, passi el que ens passi a nosaltres. Parlem d'aquests projectes de captar aquest CO2 de l'atmosfera i revaloritzar-lo, reconvertir-lo, perquè sigui a més viable econòmicament per mitjà de microorganismes amb l'investigador del Laboratori d'Enginyeria Química i Ambiental de la Universitat de Girona, el doctor Luis López. Luis, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, gracias.
Un placer hablar contigo. Bueno, ¿en qué consiste, cómo nace la idea o la idea de captar y valorizar el CO2?
Bueno, principalmente nace desde que la concentración de CO2 en la atmósfera cada vez está creciendo más debido a las emisiones relacionadas con la actividad humana, lo cual está haciendo que los efectos del cambio climático cada vez sean más agresivos. Esa es la motivación principal. Uh-huh. Además, la Unión Europea, con sus iniciativas, está impulsando cada vez más proyectos que estén basados en la utilización del carbono de fuentes para producir fuentes de carbono renovable. Y una de estas puede ser el carbono que se encuentre en la atmósfera o el carbono emitido durante las actividades industriales.
Una vez conseguimos captar el carbono de el CO2 de la atmósfera, el dióxido de carbono, ¿qué se hace con él?
Bueno, el dióxido de carbono se puede utilizar, las bacterias lo utilizan como alimento para poder, dentro de su metabolismo, así como nosotros en la mañana si éramos unas tostadas, pues las bacterias hacen lo mismo, lo toman como alimento y lo transforman en otros componentes que en este caso pueden ser útiles en función del tipo de microorganismo, pueden producir un compuesto u otro y entonces... En este caso, los dos proyectos que estamos desarrollando, uno se centra en un producto que le interesa a la industria farmacéutica y en el caso de mi proyecto sería un prelexanol, que es un producto que tiene interés en la industria de la aviación, por ejemplo.
Ostras, ¿me está usted diciendo que captamos el CO2 de la atmósfera y estos animalitos nos dan un producto útil tanto para una farmacéutica, por ejemplo, para la industria farmacéutica o la alimentaria, creo que también, o para otro tipo de industria?
Sí, sí, así es. Específicamente en los proyectos Marie Curie, que son donde hemos obtenido la financiación, tanto Paolo Desi, es el otro investigador de la Universidad de Girona, como yo, son proyectos que son bastante rompedores en la temática. Por lo tanto, sí, sí, a partir, podríamos decir, del aire, podemos producir, además también tenemos otros inputs de energía y otros componentes, pero... Sí, sí, así es la idea.
Claro, luego se me pasa por la cabeza, y supongo que esto ya es de cara al futuro, ¿cómo tendría que ser esa fábrica captadora de CO2 y llena de microorganismos para dar unas cantidades comercialmente utilizables?
Sí, este es el principal reto que enfrentamos nosotros. Digamos, lo que hacemos a escala laboratorio es una prueba de concepto, poder... validar esta idea a unas escalas de laboratorio y luego lo que tradicionalmente se hace es ir a un piloto a una escala superior y luego para poder subir a escala industrial, pero de hecho ya hay otros proyectos también dentro de la Unión Europea con entidades catalanas que están trabajando ya a escala piloto industrial para poder valorizar otros residuos y obtener productos de interés.
Esto, ¿esto económicamente sería viable? O sea, quiero decir, una empresa que diga, bueno, yo voy a montar una empresa de captar CO2 y hacer exactamente lo que usted nos está explicando. ¿Esto económicamente es viable?
Sí, y sobre todo en estos tiempos en los que los combustibles derivados de origen fósil cada vez son más caros, la diferencia de precios entre un biocombustible producido mediante energías renovables, que tradicionalmente ha sido más elevado, esta diferencia cada vez se está más acortando. Por lo tanto, si además si consideramos que si necesitamos energía, podemos obtener la energía del sol, por decirlo así, y otros inputs de energías renovables, podemos hacer el proceso cada vez más sostenible. Ya hay la tecnología ha avanzado de manera de que los inputs de energía y de materiales se reduzcan para que el proceso sea sostenible, que es lo que se basa en la economía circular, ¿no?
Caray, es alucinante. Otra pregunta, y doctores, vas a perdonar mi ignorancia en el tema, porque no tengo ni idea de cuánto tarda un microorganismo de estos desde que desayuna CO2, dióxido de carbono, hasta que te da este material o este producto utilizable, reutilizable, ¿cuánto tarda?
Sí, no es que sea inmediato, pero tampoco estamos hablando que un batch de producción sean días, estamos hablando de horas o minutos. Sí, las reacciones son
bastante rápidas, o sea, horas sí, o minutos podemos considerar que son rápidas.
Son bastante rápidas, lo único que también hay que considerar que, digamos, el microorganismo puede producir además otros residuos, que el producto se tiene que purificar en unas etapas subsecuentes, pero sí que el microorganismo es capaz de producirlo inicialmente.
Caray, sobre la mesa es un proyecto muy bonito. ¿Dónde está el defecto? Porque no le veo ninguno.
No, la principal limitación que tienen estos proyectos a veces es que es una idea que puede parecer tan fantasiosa que es difícil obtener financiación. Y en este caso nosotros hemos tenido la fortuna de obtener financiación dentro de los fondos Marie Curie de la Unión Europea, pero son fondos limitados de 2 años. Entonces, en 2 años tienes que intentar hacer el máximo para poder llegar hasta el punto en el que puedas después continuar para obtener más financiación y llevar el proyecto más adelante.
Claro, supongo que el reto está en demostrar que es perfectamente factible, que es perfectamente llevable a una escala superior y que sería perfectamente comercializable todo esto. Supongo que ese es el gran reto.
Exacto. Estos proyectos Marie Curie se enfocan en poder desarrollar proyectos que al final del periodo puedan estar en esa etapa en la que pueda atraer a inversión, ya sea de universidades, entidades privadas o de otros fondos de financiación pública. Ese es el principal reto que nos enfrentamos los investigadores cada 2 o 3 años.
Pues doctor Luis López, investigador del Grupo Recerca Lequia de la Universidad de Girona, gracias por esta charla y que ha estado aquí con nosotros y por explicarnos el proyecto.
Gracias a vosotros por la invitación.
Espectacular, espectacular. Sabeu que sobre la taula, per això li preguntava si això no estava a la rada o no estava el problema de tot això, perquè sobre la taula la investigació és molt bona, els resultats són molt bons, però clar, qui inverteix en tot això? Hi ha una confiança en treure un rendiment econòmic. Ja sabeu que perquè això funcioni s'ha de treure un rendiment econòmic. Punt. Això del concepte moral, correctíssim, però quan entra la pasta per mig no estan ja ens ho pensem dues vegades. Si no es pot treure un rendiment econòmic, doncs la gent s'ho pensa dues vegades, a no ser que siguin iniciatives públiques. I perquè això funcioni, hi ha d'haver també una iniciativa privada pel mig. Llavors, funcionarà. Mireu, no està gens malament, és un model de negoci, és un punt que, mira, fins i tot el canvi climàtic dona una oportunitat de canvi de model econòmic o oportunitat de negoci, eh? Enriqueta, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Cruz.
Bienvenida, qué contento estoy de oírte siempre, Enriqueta, ¿eh?
Muchas gracias, yo también.
Y más cuando me vas a explicar que puedo estar más saludable, si pierdo algunos kilitos más y me elimino esta barriguita cervecera que tengo, con el plan 1-2-3. A ver, ¿cómo funciona?
Es una barriguita que es la curva de la felicidad, ¿eh? Todas son cerveceras, ¿eh?
Depende. Si me miro de frente en el espejo es de la felicidad, si me miro de costado ya me preocupa.
Bueno, tú no te preocupes, que tú y todos los oyentes de COPE, si quieren bajar la barriguita, lo van a conseguir con el plan 1-2-3. Y aparte, eso significa que podemos perder de 3 a 7 kilos. Y además rápido, fácil, porque en tan solo 3 semanas... Yo sé que muchos oyentes a veces dicen que he probado de todo, no me funciona, o si me funciona luego recupero. Pues no te preocupes, cuando tomo un 2-3 no hay efecto rebote, vas a conseguirlo y rápido. 3 semanas, 3 a 7 kilos menos.
Bueno, vamos a pautar las semanas. La primera semana vamos a limpiar el organismo con los sobres de piña.
Sí, ellos nos ayudan a perder más de 2 kilos. El motivo es que nos ayudan a eliminar las toxinas, a deshincharnos y a evitar también el estreñimiento.
La segunda semana es el momento de renovar con los sobres sabor naranja.
Sí, renovamos la flora, que hay que cuidarla. Son prebióticos para conseguir ese vientre más plano y eliminar los michelines.
Y la tercera semana es el momento de las cápsulas captagrasas.
Sí, nos eliminan la grasa localizada para seguir perdiendo peso sin perder la masa muscular y, vuelvo a repetir, sin efecto rebote.
Y además el Perón 2-3 es unisex, sirve para todos, para hombres y para mujeres. Sí. Tanto si eres diabético, hipertenso o practicas mucho deporte también. Y además al bajar de peso vas a regular la glucosa en sangre, el azúcar, el colesterol, la hipertensión. Pero ¿cómo funciona? ¿Es fácil de llevar a la práctica, Enriqueta?
Mira, es muy fácil, fácil de tomar los sobres, fácil de tomar las cápsulas, porque esto no son batidos. Nos permite el Perón 2-3 seguir comiendo sin pasar hambre. Si quieres más información, si te interesa el Perón 2-3, solamente tienes que marcar este teléfono, que es sencillo, 650-51-52-53. El plan lo llevamos a domicilio y sin gastos de envío. Y estamos ya a viernes, una semana más, ¿no? Pues los oyentes de COPE que nos llamen ahora van a tener de regalo con el plan nuestro gel adelgazante, caliente, que lleva rolón incorporado. Y tú dirás, ¿para qué, Enriqueta? Pues muy sencillo. Cada mañana un masaje donde veamos que tenemos celulitis, donde tenemos la barriguita, si queremos bajar cintura y eliminar la grasa localizada. Así que gratis con tu plan 1-2-3.
Sí, señor. Así que llama ya al 650-51-52-53 y alcanza tu objetivo de adelgazar, porque con Clinitec sí que se puede. No lo pienses más, que ahí, precisamente en ese teléfono, está Enriqueta y todo ese equipo, pues para informarte sin compromiso. 650-51-52-53. Y Enriqueta, hoy es viernes. Vamos a regalar también las infusiones.
Pues vamos a regalar también las infusiones, porque los oyentes se lo merecen. Van a tener de regalo también la infusión Detox más Drena más Lipo y el gel adelgazante también, gratis con tu plan 1-2-3. Llama ahora, 650-51-52-53.
Enriqueta, muchísimas gracias.
Buen fin de semana, un patomo gran.
Y un patomo gran, cuidat. Adeu, adeu. Igual. Pues, sabeu una cosa, ara que parla l'Enriqueta també, si ens movem, és una també manera molt bona de mantenir-nos en exercici. COPE presenta i recomana uns quants concerts que te'ls explico ara mateix. El dia 4 de juny, a les 21, a les 9 del vespre, a la Sala Ruth de Gas, el tribut a Dire Straits amb el grup Sultans of Swing. És un tribut d'aquells que no pots perdre't si t'agraden els Dire Straits, si ets fan de Dire Straits, amb aquest grup Sultans of Swing, el 4 de juny. Viure en directe, si et va agradar ABBA en el seu temps quan estaven en actiu, doncs això t'agradarà, perquè és exactament igual. ABBA The New Experience, el 13 de maig, a les 9 del vespre també, i a la Sala Luz de Gas. ABBA The Experience, per viure l'ABBA, els ABBA, en el seu esplendor, precisament, i en directe a la Sala Luz de Gas. I també a les 21 hores, i també a la Sala Luz de Gas, el dia 14 de maig, dissabte, el tribut a Aretha Franklin amb el grup Thing. Totes les entrades, tant el tribut a Dire Straits del 4 de juny com en ABBA The New Experience del 13 de maig, com aquest tribut a Aretha Franklin amb el grup Thing el 14 de maig, les pots trobar i comprar a atrapalo.com.
Amb aquest fil d'Aretha Franklin em arribem a la una del migdia. De seguida continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz. I després, ja entrat en migdia, prepareu-vos perquè parlarem d'una altra qüestió interessant. Atenció, el lema Salvem Correus, que vol denunciar el desmantellament del servei postal públic. De seguida en parlarem a migdia, Cope, Catalunya i Andorra.
Setmana llarga pel Barça, que hauria d'acabar amb victòria i bones sensacions. I ho escoltareu amb l'equip líder de la ràdio.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Aquest diumenge, des del Camp Nou, Barça-Mallorca.
Manolo Oliveros, Elena Condi, Joan Batllori, Josep Maria Minguella, Maldini
i Santi Cañizares.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.